Ei, què tal? Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a Temps Ombrívol, el teu programa de Canal 20 Ràdio amb un servidor, el Dani Castillo. Com sempre, fem-vos companyia aquí, cada dijous a 2:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs és que és dissabte o diumenge a 5:45 de la tarda. Temps Ombrívol! És el teu programa de les coses rares, de les coses estranyes, de la bona música, perquè portem, recordeu, els millors discos de la història de la música moderna. Avui vinc carregadíssim de bona música, de música especial i de notícies rares, estranyes, diferents, alternatives, misterioses, estrambòtiques. Canal 20 Ràdio, Temps Ombrívol, i avui us porto com a disc de la setmana un discarro, un gruparro, una cosa impressionant, vamos. The Wall, en català la traducció seria El Mur, és l'onzè àlbum d'estudi dels fantàstics Pink Floyd, la banda britànica de rock progressiu, però que van començar fent psicodèlia, o sigui, una cosa espectacular, Pink Floyd. Editat el 30 de novembre de 1979, el disc és un àlbum conceptual referent als règims totalitaris, explicat a través de la vida d'una estrella del rock fracassada. Pink seria el nom de l'estrella del rock. És l'últim disc d'estudi abans que el teclista Richard Wright abandonés el grup, tot i que tornarà el 1987, però era com una ruptura, no? Pink Floyd és un grup de música britànic considerat com un dels més influents de la història del rock. Els seus membres fundadors serien el Syd Barrett, guitarra i veu, Roger Waters, el baix i veu també, Richard Wright, orgue, teclats i veu, i el Nick Mason, que seria el bateria. El grup es donà a conèixer a finals de l'any 1966 en clubs underground de Londres. Enregistraren el seu primer single pel gener més o menys del 1967, que seria l'Arnold Lane, i el mateix any publicaren el primer disc de llarga durada, The Piper at the Gates of Dawn, que el recomano moltíssim perquè és un disc brutal. David Gilmour es va unir al grup el gener del 1968 per tal de donar suport a l'escenari al cantant i guitarrista Syd Barrett, que cada vegada tenia un comportament més erràtic, més estrany, i finalment l'abril de 1968, doncs, el senyor Gilmour va substituir definitivament el senyor Barrett, que va caure víctima de problemes mentals, sembla que va fer consum abusiu de substàncies psicotròpiques, i bueno, la psicodèlia se'l van portar per davant. No estava gaire fi el senyor Barrett, però sí que és veritat que doncs, era una part de l'ànima inicial del grup. Va deixar definitivament el grup i a partir d'aquí doncs, comença tota una epopeia, un camí cap al canvi des del món psicodèlic cap al món més, no sé com dir-ho, instrumental, lligat a l'univers, no? Música així com de l'espai, diguem-ho d'alguna manera. I més tard doncs, ja tot un teatre i tot una cosa bestial, vull dir, brutal. The Wall és un àlbum molt, molt, molt xulo. Waters i Gilmour agafen una mica la batuta després del Barrett i van anar deixant a poc a poc el que dèiem el psicodelisme, per dir-ho d'alguna manera, underground, dels primers temps, i van començar a crear doncs, aquest estil sonor del que parlava, lligat doncs, més a l'univers, més a la música basada en el virtuosisme instrumental, l'experimentació amb electrònica, fins i tot efectes sonors d'estudi i la utilització d'acords i recursos més sinfònics. Com a exemple, doncs, aquest The Wall que portem avui, que jo espero que us agradi, anem a començar amb un dels temes més coneguts, Another Brick in the Wall, que el trobaríem com a títol a l'àlbum, com a part 2, part segona, part 2, que és, ja us dic, és una banda sonora, bestial. Endavant! We don't need no L'actualitat fa por. I és aquí on comencem la nostra repassadeta setmanal d'aquelles notícies més misterioses, més terrorífiques, més absurdes, més científicament increïbles. I obro amb una notícia que m'ha cridat moltíssim l'atenció, i és que el fantasma de Matthew Perry visita la Courtney Cox. L'actriu revela la seva esgarrifosa experiència. Bé, esgarrifosa o no, perquè eren col·legues, eh? Tot i que ha passat gairebé un any des de la mort de Matthew Perry, recordeu, un dels protagonistes de la sèrie Friends, fantàstica, meravellosa, recomanable, sèrie Friends, el món serà incapaç d'oblidar-ho, almenys properament. Tot i això, les persones properes a ell estan passant per moments encara més complicats, especialment una de les millors amigues de l'actor, la Courtney Cox, que feia de Mònica. I és que, com segurament ja sabeu, l'actriu darrere del personatge de Mònica Geller tenia un llaç extremadament estret amb el personatge del Chandler Bing, és a dir, amb l'actor que feia de Chandler Bing. Així que no ens sorprèn que la seva experiència sigui diferent fins i tot després de la mort. Sembla que la Courtney Cox i el senyor Perry van interpretar Mònica i Chandler a la reeixida comèdia Friends entre 1994 i el 2004, i en aquests anys doncs van anar increixendo la seva amistat, per dir-ho d'alguna manera, sense arribar mai a tenir una relació més profunda. Però sí, és veritat que eren molt amics. La seva relació en pantalla es va convertir en una història d'amor molt estimada dins de la sèrie, però fora de la càmera eren també grans amics. Friends, l'abans, diríem, i el després dels actors a 26 anys de la seva estrena. Cox, de 59 anys, ha dit ara que encara sent Perry al seu voltant, 7 mesos després de la seva mort. I les seves paraules són les següents: "Estic molt agraïda d'haver pogut treballar tan estretament amb ell durant tants anys." Això és el que va dir durant una aparició al programa Sunday Morning de la CBS. Diu, em visita molt, si creiem en això. És a dir, si tu creus en coses rares del més enllà, doncs ella diu que rep la visita del seu company, del seu amic. L'actriu de Scream, que també va fer un paperot allà en aquesta pel·lícula, no és que sigui una gran pel·lícula, però bueno, està allà. Va continuar explicant que encara parla amb el seu difunt coprotagonista, així com amb familiars morts, també parla amb tothom, aquesta noia. Parlo amb la mare, amb el pare, diu, val? Va dir, sento que hi ha molta gent que crec que ens guia, sento seguretat, se sent segura que el Matthew hi sigui a prop. Per tant, el titular ens ho han presentat com una cosa esgarrifosa i sembla que no és per tant. Val? En una altra part de l'entrevista, l'actriu va descriure a Perry com a molt divertit, amb un cor realment enorme, però va confessar que, òbviament, va tenir problemes, dels quals tots els actors de la sèrie estaven assabentats i, de fet, van formar un gran suport cap a ell durant anys. És a dir, que doncs, bueno, les debilitats del Matthew Perry estaven allà, tot i això ell sembla que era una grandíssima persona que encara avui és present pels seus grans col·legues com és la Courtney Cox, no? I ja està, Courtney Cox parla doncs amb Matthew Perry, parla amb els pares, parla amb la mare, parla amb tothom. Courtney Cox, parla amb tothom. I anem, si us sembla, a escoltar un altre detall del The Wall de Pink Floyd. Doncs ara us porto un dels... És etern, el The Wall. Vull dir, si l'agafeu i escolteu l'obra de principi a final, veureu que el van haver de posar a la venda en quatre cares, és a dir, dos discos, disc doble, i no s'acaba mai. Per tant, has de triar els temes doncs amb pinces, perquè si no t'estaries aquí 4 hores. Anem a escoltar el Hey You, que és un altre dels temazos brutals d'aquest disc de Pink Floyd. Hey You, The Wall, Pink Floyd.
Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight.
I seguim aquí en directe, diferit directe de Canal 20 Ràdio amb un servidor, el Dani Castillo. Això és Temps Ombrívol, cada dijous aquí clavadíssims a 11:15 de la nit, i sabtes i diumenges repetició del programa a 6:15 de la tarda, i si no, doncs tens el podcast penjant, que te'l poses quan tu vulguis, a la web de Canal 20 Ràdio. Temps Ombrívol. I seguim amb el repasset de les notícies super rares, super estranyes, super estrambòtiques, i ara parlarem de les orques. Les orques, perquè doncs estan portant feina, o les orques, l'animal, saps? Ui, que és la família del dofí, de les balenes i tal, les orques. Ho tenim clar, estem parlant de les orques. Doncs sí, perquè doncs, bueno, el misteri de les orques atlàntiques està colpejant el els velers, o sigui, continuen colpejant velers. No sé si recordeu que fa una temporadeta va sortir la notícia a totes les televisions, doncs continuen allà les orques insistint en colpejar velers. Sembla que el 2024 s'ha registrat de moment uns 26 incidents entre cetacis i aquest tipus de vaixells, la causa dels quals segueix sent desconeguda. No tenim ni idea de per què aquests animalons fan cops als velers, només als velers. El 2020 sembla que algunes de les orques que solquen la costa atlàntica de la península Ibèrica a la recerca de tonyines, doncs, els ha donat per xocar amb els velers que hi ha per la zona. Sembla que el Juan Diego Benítez, que és una de les persones expertes sobre aquest tema, ha fet de tot, ha portat embarcacions a la zona de Barbate, a Cádiz, durant 30 anys, ha estat treballant fent xarxes de l'Almadrava, ajuda a pescar tonyines i també repara vaixells submergit sota de l'aigua. Doncs és una de les persones que ha estat seguint el cas de les orques, i el senyor Benítez ja ha hagut de reparar doncs uns quants vaixells, unes quantes embarcacions amb forats fets per les orques en aquesta zona. Sembla que ha reparat des de començament d'aquest any 6 catamarans colpejats per orques. Hi ha constància de 26 interaccions entre cetacis i aquestes embarcacions entre el gener i el maig, només contra velers. Per què ho fan? Doncs un autèntic misteri, encara sense resoldre. Alfredo López, doctor en biologia, investigador i especialista en cetacis de Galícia, no havia reparat gaire a les orques fins que es va conèixer l'atac contra diversos velers per aquests cetacis a la costa gallega i també a l'estret de Gibraltar. Aquest fenomen inèdit va provocar que es creés un equip científic reunit sota el nom Grup de Treball Orca Atlàntica, el GTOA, que té fins i tot un web on es marquen tots els contactes entre les orques i els velers des de 2020, que és una miqueta l'any d'inici de tot aquest problema. Hi ha un mapa de risc amb semàfors per evitar aquestes zones en un determinat període. Inclou consells per saber com actuar i disposa d'un catàleg actualitzat d'exemplars. Segons aquesta informació, hi ha una població de 35 orques ibèriques, de les quals 16 són les anomenades Gladys, aquelles que s'han aficionat a xocar-se contra, a xocar-se entre elles, no? A xocar contra els vaixells. En aquesta web es distingeix entre el virament, que seria quan tu les veus i ja està, naveguen sense cap tipus de problema, no paren atenció al seu entorn, i interacció, que és quan les orques veuen l'embarcació, observen i fins i tot arriben a tocar-la. Hi ha, si una, alguna de les teories, hi ha qui pensa que en algun moment algun veler va fer mal a alguna de les orques i que ara s'estan venjant contra ells. És a dir, que això seria la revenja de la orca, no? El senyor López rebutja la peliculera idea, segons ell, d'unes orques amb set de justícia. La venjança, diu ell, que és un sentiment primat o humà, i per això no existeix el cetacis, que sapiguem nosaltres, ho diu el senyor López, val? Per això creiem que és una mesura de precaució. Xoquen contra el veler per evitar que alguna cosa dolenta es torni a repetir. L'investigador bandeja la imatge dels cetacis venjatius al recordar que moltes vegades els palangres, els senyors que treballen doncs fent pesca amb palangre, han espantat les orques amb pedres per evitar que es mengessin les tonyines que estaven a punt de pescar. I tot i així, les orques no han atacat fins ara els pescadors. Per tant, el tema de la venjança doncs és una mica peliculero, cert. Problema, doncs són intel·ligents, són molt intel·ligents. Val? Sembla que hi ha qui pensa que amb el confinament va haver-hi una llarga temporada en la qual els velers no navegaven i, per tant, elles han ocupat un espai que després del confinament per la pandèmia els velers han tornat a ocupar i, per tant, s'han trobat orques i velers en el mateix espai. Hi ha qui diu que les orques colpegen els velers perquè no els volen allà, per la coincidència temporal. També hi ha qui diu que no, que això, bueno, ha estat una coincidència que no té res a veure amb el confinament i que per tant doncs, no seria de donar més importància. No mosseguen els velers, segons Benítez, sinó que els colpeixen amb el morro, ho fan diverses vegades fins que dobleguen el timó. I aquí trobem una altra de les proves que ens demostren que són superintel·ligents perquè es preocupen de doblegar el timó i només en aquelles embarcacions que el timó cau lluny de les hèlixs del motor. Per tant, elles saben perfectament que les hèlixs poden fer mal i per tant trenquen el timó i quan trenquen el timó deixen el vaixell. Saben que el timó ajuda aquella embarcació a moure's a anar amunt i avall. Bueno, potser no és venjança, però elles són capaces de veure més enllà d'un bultó, per dir-ho d'alguna manera, a l'aigua surant. Val? En fi, no sabem què passa, però que són llestes les ties una estona. És un tema que inquieta, ja veurem què passa més endavant, si surt alguna coseta més sobre aquest tema. Mentrestant, doncs, què us sembla si escoltem un altre tema de Pink Floyd, The Wall, en aquest cas, Empty Space, brutal. I fins aquí hem arribat avui. No ens ha donat temps de més perquè els Pink Floyd són massa i no ens han deixat. Així que fins la setmana vinent, un plaer amb tots vosaltres compartir aquesta soneta. Dani Castillo, un servidor, us espero aquí la setmana vinent a Canal 20 Ràdio, això és Temps Ombrívol. Recordeu, dijous a 11:15 de la nit i si no, dissabte o diumenge a 6:15 de la tarda a la repetició del programa. I si no, em teniu penjat allà al podcast. Val? Us ho descarregueu i l'escolteu a la web de Canal 20 Ràdio. Fins que arribi el moment, doncs, que sigueu bones persones i res, aquí us espero. Apa, adeu! Is he rich like me? Has he taken any time? Any time to show you